Un dia més al Ciència Friki. Avui ens posarem les ulleres de mirar l'espai i ens parlarà en Pere d'Artemis II, que jo ara aquí vaig a ser sincera, ja sé que quedo molt malament com a periodista, però no en tinc ni idea. Què és Artemis II, Pere? Benvingut.
Gràcies. És extraordinari que no en tinguis ni idea i és extraordinari que ningú del món en tingui ni idea, perquè el món està tan saturat de notícies que se'ns està escapant una de les notícies més meravelloses.
La culpa és de la premsa i de periodistes com jo que no en tenen ni idea.
Bé, i també la culpa segurament serà de l'actualitat política i de qui estem governats, qui ens governa en general en el món i la quantitat de titulars i misèries que hi ha i de la quantitat d'egos, coi.
I a Ràdio Vilafant som diferents i per això parlem d'Artemis II, que és una missió i té a veure amb la Lluna, em comentaves.
Té molt a veure la Lluna. Senyores i senyors, animalets diversos, oients que ens escolten, aquest mes de febrer de 2026 tornem a la Lluna.
L'ésser humà.
L'ésser humà torna a la Lluna. Lo qual em sembla una cosa extraordinària, perquè al final, imagina't que som alienígenes, nosaltres com a friquis ens falta poc per ser-ho, no?
Però jo ja t'he dit, quan m'has vist aquest matí, que el que volia era anar-me'n a viure a Mart.
Exactament, exactament. És un bon ideal, aspirar. I fixa't que si els marcians ara ens veiguessin, diguessin, què és el més extraordinari que han fet els sapiens, els homo sapiens, aquesta espècie que corre per la Terra? Doncs mira,
anar a un satèl·lit com la Lluna.
Sí, és que fa 53 anys que van trepitjar la Lluna i fan 54 anys que hi van anar i van començar a fer voltes al voltant de la Lluna. I ostres, és que ara hi tornen a anar, ara tornen a fer el mateix. I és que Artemis II, fixa't, Artemis II és una missió de 4 homo sapiens, vale? Que pujaran a bord d'una càpsula i se n'aniran més lluny del que mai cap ser humà ha arribat. Perquè, fixa't, el rècord de distància en què ha anat un ser humà el té l'estimadíssima tripulació de l'Apolo, de l'Apolo 8, que va fer voltes al voltant de la Lluna. És una tripulació on hi havia el meu astronauta preferit, Jim Lovell, una persona extraordinària que malauradament la van perdre l'any passat, i que no veurà i es perdrà aquest gran viatge, que és el retorn. Sí, sí, és una pena, perquè es perdrà el retorn de l'ésser humà a la Lluna. Aquest cop no la trepitjarem encara, però si tot va bé, sí que aquesta càpsula Artemis II es dedicarà a explorar la cara oculta de la Lluna i enviarà 4 persones, val?
Wow.
I farà voltes al voltant de la Lluna.
Però no l'alunitzaran, no? Entenc que no aparcaran la nau al...
No llunaran, efectivament. S'aterra a la Terra, s'allunarà a la Lluna.
Exacte.
No ho faran això encara, simplement estaran provant equipament. En concret, només passat bé abans, faran voltes al voltant de la Terra provant com funciona la seva nau espacial, que li han posat el nom d'Integrity, la càpsula, com funciona el coet Orion, i després aniran amb una trajectòria de retorn lliure cap a la Lluna. Això vol dir que hi faran una volta i que es valdran de la gravetat de la Lluna per tornar cap a la Terra. Aquesta és una maniobra que sembla que dius, bueno, sembla complicada. De fet, és la maniobra més simple, en el sentit de que si alguna cosa...
Ara t'anava a dir, si no ho aconsegueixen...
Esclar, fixa't, si els hi surt algun problema anant cap a la Lluna, Isaac Newton és el seu pilot. És a dir, la Lluna els farà tornar cap a la Terra. Val? La gravetat de la Lluna els farà tornar cap a la Terra. Llavors, és una trajectòria força segura. Anem per pams. Aquí, què és el que es prova? Es prova... és un nou llançament d'un coet que ja està molt provat, que és l'SLS, el nou sistema de llançament de la NASA, que és un coet molt semblant al que va portar el ser humà a la Lluna ara fa 50 anys, el Saturn V. De fet, és un coet que s'hi sembla moltíssim, moltíssim. Prova realment que el Saturn V va existir i que fa 50 anys hi vam anar a la Lluna. Doncs l'SLS s'enlairarà de, em penso que és Cape Canaveral, a Florida.
Tot passa a Cabo Canaveral.
Sí, Cabo Canaveral, exactament. I, de fet, D'aquí se n'aniran cap a fer voltes al voltant de la Terra, en òrbita terrestre baixa, provaran els equips, i si tot va bé, faran la injecció translunar.
Això no. I això, que... i això es televisarà o es farà per streaming en algun canal de YouTube? O...
Espero que sí, si en Donald Trump no se li don per invadir Groenlàndia. És a dir, és clar.
Té a veure amb l'actualitat i amb l'invasió de Groenlàndia?
No, però sí que té molt a veure amb l'actualitat i amb una projecció de poder. Aquestes missions no s'estan fent ara perquè els hi vingui de gust fer-ho, sinó perquè veuen, per exemple, que els xinesos estan guanyant molta capacitat per portar pes a l'espai. Si arriben a 150 tonelades es poden plantejar missions a la Lluna. Llavors no poden permetre que els xinesos hi vagin després de deixar la Lluna més de mig segle abandonada. Uh-huh. Llavors hi van precisament per projectar poder, i van també per... Bé, hi ha detalls curiosos d'aquesta missió que són una mica diferents a les missions dels anys 60. Primer, evidentment, el capità de la missió és en Wright Weissman, Weissman o Massambi, aquest és el cognom que té, i és Hombre Blanco Dominar Fuego, ¿vale? Això està
que
clar.
Que troglodita, no? I ho diu picant-se el pit, així, no?
Exacte, no. Ho fan perquè bé, els votants de cert partit polític als Estats Units estiguin tranquils, mm-hmm. que qui mana encara és Hombre Blanco Dominar Fuego. Sí que tenim el pilot de la missió, que és Victor Gruber, que és un senyor afroamericà. Tenim, per fi...
Però afroamericà amb papers.
Afroamericà
que si no, papers, Trump ja l'hauria expulsat.
Efectivament. Tenim per fi, a Cristina Koch, que és l'especialista de la missió, vale? Que és una dona. Per fi,
gràcies,
una dona
adeu.
Podrà veure la Lluna de prop. I serà interessant veure-ho, perquè moltes vegades amb l'astronomia, quan portava l'observatori... Bé, quan estava fent divulgació astronòmica amb oculars de telescopi i tal, les dones són molt més capaces que els homes, en la meva experiència, a veure tons i matisos de colors, a nebuloses, i serà molt interessant veure quina visió té ella de la Lluna en directe de tan a prop.
De fet, ara que parlaves d'això dels colors, vaig sentir, no sé si és cert o no, que el daltonisme és una cosa més d'homes que de dones.
Ostres, doncs ara mateix m'enganxes, no t'ho sabria dir.
Jo tampoc sé si és veritat o no, però com que ara has dit això dels colors, m'hi has fet pensar, mira, això la IA no sé si seria capaç.
Hauríem de fer un podcast sobre això, perquè sí que sé que hi ha gent que moltes vegades s'havia perdut colors a la seva vida, no podia veure vermells, i s'han inventat unes ulleres que d'alguna manera doncs desvien els rajos de llum, de manera que puguin ser rebuts per als receptors per la còrnia del...
Investigarem sobre el daltonisme,
sí,
i com veiem els colors.
Ho mirarem, perquè hi ha ulleres que recuperen part dels colors de la gent que té algun tipus de...
Estarà bé veure què opina Cristina Koch, aquesta astronauta, després d'aquesta missió.
Exactament. I després tenim a Jeremy Hansen, que és l'especialista de la missió, que penso que un d'ells... diria que Jeremy Hansen, és canadenc. Fixa't que tenim, doncs, afroamericà, una dona i o un canadenc, per donar una mica de diversitat, que no està gens malament.
És l'anunci del Benetton, no?
Exacte. És quan fet molt adaptat als anuncis actuals.
Clar, clar.
Per ser diversos i tal. Però no pateixis que Hombre Blanco sigui dominando fuego.
Clar, clar. Però clar, si Trump la lia a Groenlàndia, aquesta missió no es podrà fer o desviarà l'atenció, potser, no?
Penso, reflexió personal, penso que l'han liat tant amb Dinamarca i amb Groenlàndia que no estaríem gens malament que convidessin algun danès
a la missió.
Amb una missió en què efectivament es trepitgi la Lluna. Perquè acabaran, és a dir, aquí estan provant l'equipament per tornar efectivament
a la Lluna.
Per tornar a trepitjar la Lluna. I de fet aniran bastant més lluny del que va anar a la missió de l'Apollo 8, per tant, batrem records de distància en aquesta missió. Serà una pena no poder repetir les imatges de l'Apollo 8, perquè hi ha una imatge històrica, fixa't. 1968... va ser un any que va començar tan bé entre moltes cometes com 2026, val? O sigui, portem poques setmanes de 2026 i ja, ostres, déu-n'hi-do el que ha passat i la de desgràcies que hi ha en el món, no? Mm-hmm. Alguna notícia bona hi ha hagut, però déu-n'hi-do. El 1968 va ser pels americans un desastre. Estaven completament empantanegats a Vietnam, va ser un any políticament desastrós també. Llavors, el que se'ls va dir a la missió Apollo 8 és gràcies per haver salvat 1968, perquè van fer unes fotografies esplèndides de com la Terra sortia per l'horitzó de la Lluna mentre hi feien òrbites. Va ser una cosa absolutament increïble. Espero que Artemis 2 tingui una mica d'això. I que es puguin veure imatges de la Terra vistes ben lluny, ben lluny, ben lluny, ben lluny, ben lluny. Perquè els narcisistes i els ególatres i les narcisistes i les ególatres que ens governen puguin veure una mica lo petits que som realment, no? I lo petit que en realitat és el seu ego.
Esperem que torni, que això li arribi a Trump, eh? Perquè, ostres, no sé jo...
No sé, per Trump aquest personatge, no?
Clar, perquè la NASA depèn del govern americà, entenc, no? Els fons i aquestes coses.
Sí, i aquí també hi ha rivalitats, en el sentit de que Trump es va barallar amb Elon Musk perquè Elon Musk volia més control sobre la NASA, perquè aquí al final no hem d'oblidar que l'SLS, l'Space Launch System que té la NASA ara, és un sistema que competeix amb SpaceX, perquè SpaceX té el seu propi sistema de coets, que ha fet una innovació tecnològica increïble, SpaceX, que ho hem comentat en altres podcasts, que és que els coets de SpaceX es poden reciclar.
Exacte.
És a dir, que tornar a la Lluna, si ho fes SpaceX, segurament seria més barat. El que passa és que per sobirania, el propi govern dels Estats Units doncs, no vol perdre aquesta capacitat.
I la Lluna de qui és?
La Lluna, d'acord amb tractats internacionals d'exploració de l'espai, no és de ningú. El que passa és que la llei internacional últimament, doncs, sembla...
Ens la passem una mica per...
Sempre havia sigut més una petita...
Per allò que tots tenim.
O sigui, més que una llei havia sigut, doncs, un referent moral, però ara, doncs, sembla que s'estava analitzant massa, no? Fixa't que hi ha un discurs de Kennedy boníssim sobre això, que és que l'espai hauria de ser un territori d'exploració comuna, per bé que segur
que hauria de ser de la pàtria científica, no?
Hauria de ser realment de tota la humanitat, no? I quan les missions Apollo hi van anar a plantar la bandera dels Estats Units, sí, sobre la Lluna i tal, però ho deia que anem en nom de tota la humanitat. I abans si se'ns encomana, ens torna a encomanar una mica més d'aquest esperit.
Mira, ara que dius això de les banderes, m'has fet pensar en una cosa i així acabem el podcast i et faig una recomanació i et poso deures, que algun cop te n'he parlat, d'un anime que es diu Doctor Stone, que creen doncs, el regne de la ciència i tenen la seva bandera pròpia. O sigui que la bandera que hauria d'haver a la Lluna jo crec que és la bandera de la ciència. Del regne de la ciència.
Tant de bo...
Bueno, regne territori, perquè no hi ha rei.
Tant de bo ara aquí es veure realment la pròxima bandera que es torna a plantar, si és americana o si és xinesa. Perquè realment, bé, hi ha aquesta rivalitat que històricament no va ser dolenta, per fer avançar la ciència i per fer avançar l'exploració. Vull dir que a vegades...
Jo espero que la bandera sigui la bandera de la ciència, no, ni d'Estats Units ni de Xina.
Jo, sincerament, espero que la projecció de poder i la rivalitat es quedi amb l'exploració de l'espai, perquè això sí que generarà moltíssim més retorn cap al ser humà, amb ciència, amb tecnologia, amb engrescar els més joves per la ciència i la tecnologia i que es deixin de patejar diners amb despesa militar.
Doncs esperem que així sigui, Pere. Moltes gràcies i fins la propera.